Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Via Lliure.
Podcast. Una setmana més a punt d'obrir el plat estrella, ja sabeu que són aquestes converses interessants, amb gent interessant, que fem a l'entorn d'una taula mentre estem fent un àpat. Aquest és un dels dos incentius, i no ho hem amagat mai. Primer, menjar bé, fer un bon dinar, i per altra banda, tenir bones converses. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, com
bon
estàs?
Dia.
Hòstia, està. Boca plena, ja.
És que hi ha pernil.
Vol dir,
és que fa dos...
Què és aquesta manera de saludar?
Fa dos dies que no menjo.
Esperant el plat
estrella. Esperant aquesta secció.
Està bé, està bé. Avui hi ha un escriptor que podria omplir diversos Sant Jordis només amb la seva bibliografia, perquè em sembla que no deu haver-hi cap autor en actiu, evidentment no a Catalunya, no a Espanya, i tinc dubtes, això igual m'ho diu el Malcolm, a nivell mundial, que hi hagi algú que sigui tan prolífic com ell.
Jo crec que té, no sé si era el rècord, però un dels rècords de més entrades a l'ISBN.
ISBN tradueix?
És un número identificatiu que tenen tots els llibres,
sí.
Únic per cada títol. I
la matrícula del llibre.
La matrícula del llibre. I aleshores es fa des de l'any 74-75 aquí a Espanya.
Sí.
I tu pots veure per internet, i quan si poses Jordi Serri Fabra, són pàgines i pàgines i pàgines, vull dir, necessites la bibliografia, ja són 1.000 pàgines.
Ja has explicat qui és el convidat. Què tal, Jordi Serri Fabra? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, és que ara és una pregunta. Estem parlant de centenars de llibres, perquè estem parlant que aquest any en fa 50 que et vas posar a escriure.
Exacte.
I crec que els tens...
Que vaig començar a publicar.
A publicar, perdona.
Escriure dels 8 anys, però a publicar és aquest any.
No, la pregunta és, deus tenir-ho, perquè a més em diuen que tens un control molt clar del temps que escrius, de quantes pàgines, gairebé el dia, no? El nombre de llibres publicats fins avui,
sí, sí.
Quants són exactament?
537.
Hòstia, Hòstia, 537. Jo no he escrit 537 planes en tota la meva vida.
537.
No, perdoneu.
Jordi, no és un riure, és un riure nerviós.
Has dit inclús una paraula equivocada. No soc prolífic, soc fèrtil.
Bueno, està bé, està bé, està bé. No t'agrada prolífic,
prolífic,
eh?
Prolífic és el que fa amb una fàbrica, fa tornillets,
no,
però jo soc fèrtil.
Fèrtil.
Ara, s'ha de dir que hi ha gent culta que no ha llegit 500 llibres a la seva vida.
Això és el que anava a dir. És que aquesta és la gran dificultat de tot plegat. O sigui...
Aviam, una persona que llegeixi un llibre a la setmana i a 52 setmanes trigaria 10 anys.
No, és que és una barbaritat. És que és una barbaritat. Bueno, ara et preguntaré per la manera, perquè a mi em costa, o sigui, amb aquestes xifres em costa. Però... Clar, hem de dir que suposo que en un Sant Jordi deu ser l'autor amb què t'arriben amb més llibres diferents.
Sí.
Perquè, clar, la novetat en el teu cas és complicada.
No, és que a vegades et ve una nena amb una maleta i et té 30 o 40 llibres. I això, quan et passa en un dia, diverses vegades, el meu rècord són dos maletes, 70 llibres...
Què dius?
Amb una filla de llibre de Madrid...
Però, perdona un moment, això és una mica de jeta. O sigui, et ve un senyor amb una maleta amb 70 llibres...
Una fan, amb dues maletes.
Bueno, ja, però escolta...
Home, que després n'hi ve i valen molt.
Ja.
Li vaig dir, quant em... Jo sé 30. Dic, ah, vale, vale.
Anem fent. Vale, doncs nada.
Se'm va quedar la xifra al cap, evidentment, 70.
I tu tens prisa, jo no.
Jordi, t'he de preguntar, però de totes maneres, 537 m'has dit.
Publicats.
Això inclou... Publicats.
Publicats.
Això inclou tot, és a dir, novel·la... Sí.
Clar, un conte infantil.
Infantil.
Que a vegades tenen 10 pàgines.
Uh-huh.
És tan llibre com un totxo de 500,
oh, clar.
Policiac, amb sexe i marro. Llavors, clar, són llibres. I les meves biografies musicals, llibres de poesia, vull dir, tots són llibres. No compta el número de pàgines.
Escolta, inèdits, quan n'hi ha? Quants n'hi ha?
Pues uns 40 o així. Jo escric sempre. Aviam, comencem a posar-nos a sèrios. Jo no vaig voler batre cap rècord. Volia ser feliç. I prou, feliç escrivint. I tu què has sigut? Soc escriptor. Tinc una ment, per sort, volcànica, tot el dia està imaginant històries. Llegeixo el diari cada dia, o dos diaris.
Sí.
I no llegeixo notícies, busco històries.
Clar.
I em venen cada dia dos o tres notícies que dius, i si, per què no? Jo sóc un tema.
Clar, però perdona, Jordi, és que tampoc no hauries de tenir la pressió, perquè a vegades un escriptor...
No en tinc cap.
I això, la pressió aquesta del full en blanc. Bueno, ara ja et toca publicar, tal.
Escric perquè vull, i cada tema m'interessa, i salto d'una ciència-ficció a un policiac, i d'un policiac a una novel·la històrica. És un no parar perquè m'agrada molt el que faig, perquè ja, el Picasso va morir amb 90 i pico d'anys i pintant quadros. I ningú li preguntava, ¿usted ha hecho este año 50 quadros, señor? No, ell feia quadros, però a mi em pregunten quants llibres he fet.
Bueno, va, home, perquè no és el més habitual, Jordi, això ho has d'entendre.
Vale, ja ho sé.
Perquè, o sigui, fins i tot et diria, clar, algú que publica amb 50 anys 537, és sí, molt fàcil, són 10 per any.
Sí,
quin ritme implica això d'escriptura diària i de tenir idees, enregistrar-les, guardar-les en un lloc? Quantes planes escrius al dia?
Jo tinc un mètode. El meu mètode és molt... Aviam, escriure és apassionant, però abans hi ha un procés que és més fred, que és pensar el llibre, que és investigar, que és viatjar. Llavors, jo viatjo molt i quan agafo un avió i me'n vaig al Quinto Pino 15 hores amb un vol, jo treballo a l'avió, em demano finestra i em fico la seient de davant i a la finestreta, tot de xuletes penjades, i penso... I no escric en els hotels, en els trens... Bueno, havia estat 10 dies a Eivissa i he acabat 5 guions per aquest estiu. Hosti. Però els he acabat en sencer.
En quants dies, dius?
9 dies hi he estat.
En 9 dies hi has acabat 5 guions.
Eren coses 4 per infantils i una per joves. Vull dir que eren coses curtetes. O sigui, el procés meu és treballar molt a l'abans. Faig els guions a mà, paper i boli. Soc disciplinat. En els meus llibres, quasi tots, al final posa... He fet el guió... de tal dia a tal dia, a tal illa o a tal lloc, o agafant l'AVE d'aquí allà i agafant un vol d'aquí allà. I ho tinc controlat. O sigui, tots els meus llibres tinc la mania cada dia, quan acabo d'escriure, d'apuntar. Avui he fet 14 pàgines, total em porto 124. I he fet 2 capítols, total no sé què. Vull dir que si encara hi ha algun, perdó, idiota, que diu allò de, és impossible escriure tant, tindrà un negre... No, 50 negres tinc jo, xinos. Però ho tinc documentat tot, et puc explicar, i això és una cosa que des de nen li ficava la data. Per això ho guardo tot.
I dormir, dorms?
9 hores
bueno,
al dia.
És que jo pensava, el Jordi està perdent, ara mateix està perdent el temps.
No.
Aquesta conversa que estem tenint és una pèrdua de temps. Ara deu estar pensant, bueno, que s'acabi ràpid, que jo tinc una miqueta de feina.
Tinc temps d'anar al futbol, estar amb les meves netes, d'anar al cine cada nit o veure'm dues pel·lícules de...
Què dius ara?
Al cine cada
nit. I dormir 9 hores?
I dormir 9 hores, clar.
No surten els números, jo.
No.
Aviam, pels curiosos. Em llevo cada dia a les 10 del matí.
A les 10?
A les 10, sí.
Hosti.
Entre que esmorzo i em rento i tal i de qual, i miro els e-mails del dia, són les 11.
Sí.
Escric de 11 a 3, 4 hores, com un senyor normal i corrent en una oficina. A les 3 dino... Després de dinar, bueno, miro l'informatiu, després de dinar miro un diari o dos, llegeixo i a les 4 i mitja torno a posar a escriure, fins a les 8 i mitja, 4 hores més. A les 8 i mitja sopo i vaig al cine. I em vaig dormir a la 1 i dormo 9 hores.
I jo li he de dir al Malcolm, que ell coneix molt bé el món literari, que un cas, ara, jo no vull centrar-me només en aquesta qüestió de la fertilitat, diguem-ne, evidentment, però és que és molt extraordinari, Jordi. Llavors, a nivell internacional existeixen gaires casos de gent que tingui aquesta capacitat de publicar amb tanta velocitat i amb tanta quantitat?
El que ja és la percepció, per exemple, als Estats Units, que és, diguem-ne, on el sector editorial és més fort, està valorat això que es diu allà, un escriptor molt professional, fèrtil, no hi agrada la paraula prolífic, i això està molt ben vist. I aquí sembla com que això, que si és mentida, que si tens un negre, que si t'estàs plagiant a tu mateix, i als Estats Units, per exemple, això no passa, allà està valorat.
Mira, el Ray Bradbury deia dues coses que quan era nen les vaig llegir i se'm van quedar al cap, i era, com més escric, més sé escriure. I és veritat, jo no tinc estudis, no tinc cap carrera, vaig escric des que era nen. I com hi vaig escriure? Escrivint i, per suposat, llegint. Per tant, com més escric, escric millor avui en dia, 74 anys, que quan tenia 50. I era millor els 50 que els 30.
Clar.
Que és lògic. I la segona cosa que deia Bradbury, i estic d'acord, és que com més ràpid sóc, més sincer sóc. Jo respecto molt a qualsevol escriptor que estigui fent un llibre 5 anys, jo no podria. Molta gent et diu, Un llibre s'ha d'escriure, escriure i escriure, i després corregir, 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 i el que més m'agrada és el que trec, el que deixo. No, no, ho sento molt, vale? Cadascú té el seu tarannà i n'hi ha ningú que faci el mateix. Per mi, jo treballo tant al guió previ, allà és quan fico totes les idees, els camins, si el noi va per aquí o va per allà, i amb paper i boli, i vaig muntant un puzzle que quan l'última peça del puzzle de 5.000 peces encaixa, ja tinc el llibre al meu cap. I el llibre al meu cap és una pel·lícula que només hi veig jo i que jo puc explicar. Per tant, m'assento i l'escric. I l'escric d'una tirada, i quan acabo d'escriure, ni me'l llegeixo. Vull que la gent rebi el que jo he escrit honestament, sense manipular, sense res. I els meus editors no poden tocar cap coma dels meus...
Està prohibit, eh?
Prohibit. No poden tocar res. Si diuen que sigui un llibre, que els agrada i el publiquen, saben que és el llibre que he fet jo. Mm-hmm. Punt. Això va a missa.
Sabent que tens molt controlats tots els números, estem parlant de 537 llibres fins avui, això quants exemplars implica venuts?
14 milions avui, dia d'avui.
Ja podem marxar, no?
No, jo deixaria aquí la secció.
14 milions de llibres.
50 anys, eh? Vull dir que...
Sí, bueno. Moment.
Tinc un sol llibre, Cant de Maduixes, que ha vengut 3 quarts de milió o 800.000.
Bueno, hi ha més de 100 reedicions d'aquest llibre. Hi ha 6 novel·les del Sierra i Fabra que estan per damunt de les 50 reedicions, que són Camps de Maduixes, que en té 108, L'assassinat del professor de matemàtiques, 64 edicions, Kafka i la nina que se'n va anar de viatge, 62 edicions, Trucant a les portes del cel, 58, Noches de viernes, 56, La piel de la memòria, 55, i llavors hi ha 10 llibres per sobre de 40, 10 llibres més per sobre de 30, 11 llibres per sobre de 20 edicions, 45 llibres per sobre de 10 edicions. Clar, lo normal és que algú digui, he tingut un èxit, tinc més de 10 edicions. Ja. Hi ha 82 novel·les del Sierra i Fabra, 82 que tenen 10 edicions o més o molt més. 82 novel·les. O sigui,
I què et sembla que sigui el gran desconegut de la literatura en aquest país?
Tu creus?
Sí.
Per les institucions, potser.
En aquest país nostre, Catalunya, i en aquest però, país...
Perdona'm, Jordi, però deixa'm dir-te una cosa sobre això. O sigui, de les persones més populars en la literatura quan tenim certes edats és Jordi Sierra i Fabra. Sí, tots hem llegit Jordi Sierra i Fabra.
Sí, però fa 40 anys vaig publicar un llibre que es diu En un lloc anomenat Terra. Va ser un llibre que va canviar la ciència ficció en aquest país, perquè no n'hi havia. A cap antologia consto com a autor de ciència ficció. Llibres policiacs, en tinc 70 o 80. A la setmana de novel·la negra a Barcelona he anat dues vegades a parlar d'altres coses, no a parlar dels meus. O sigui, aviam, jo em sento un desconegut.
Sí.
Evidentment, si no vas als llocs a que et vegin i fots merders i sense estar a les redes socials i dius tonteries per Twitter, la gent no te coneix. Així que, evidentment, jo pago un preu i molt a gust. Fa 40 anys era famós, jo, quan era crític musical. Llavors sortia fotografiat amb el Freddie Mercury, amb gent, amb Leonard Cohen, i clar, era conegut. Però bé, quan vaig deixar la música rock, ara vaig pel carrer i ningú em para pel carrer a dir-me res. Llavors jo estic molt, molt a gust i molt d'acord amb aquesta humilitat i aquesta discreció. Passa que de tant en tant dius, sí, bueno, però estoy aquí, eh?
Però perdona, i ara anem a mirar les credencials. Si hi ha 14 milions de llibres venuts, és que t'ha llegit moltíssima gent. Per tant, ergo, et coneix la gent, alguna gent.
I sense comptar biblioteques, eh? Que sí, biblioteques no. Sóc autor més llegit a la meva franja arreu d'Espanya.
Absolutament, però a part d'això, crec que t'han donat el Premi Nacional, sí. T'han donat el Cervantes Chico, sí. T'ha donat la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Honor de Barcelona,
la de Belles Arts,
etc. Vull dir,
però no està malament.
Tampoc no està malament.
Sí. A vegades aquests premis institucionals són perquè no tenen més remei. A vegades és que dius, hòstia, aquest tio ha fet tantes coses que li hem de donar alguna cosa.
Pot ser.
Maig del 2018. Recordeu, feu memòria, com estava Catalunya, que feien 6 o 7 mesos, 7-8 mesos de l'1 d'octubre, eh?
Estàvem en 155, sí.
Em truca el Lluís Puig des de Brussel·les, des de l'exili. Hola, sóc en Lluís Puig. Jo dic, hola, és un honor dir-te que t'hem donat la Creu de Sant Jordi. Clar, l'emoció va ser molt forta, i vaig dir, pues no m'ho creia pas que arribés aquest moment. Dic, no m'ho hauria esperat mai, perquè, no sé, soc català, defenso moltes coses, però no pensava que... Jo, no, pues, no, em va dir que sí, que tal i que qual. Però inclús el dia que em van entregar la Creu de Sant Jordi era l'únic escriptor dels 30 persones era l'únic escriptor. I quan em van donar la medalla d'or de Belles Arts,
sí,
hi havia toreros, hi havia folklòriques, hi havia cantants, 8 o 9 cantants. També era l'únic escriptor.
Mm-hmm. Llavors, llavors vols dir que tenim un problema amb la literatura.
Claro, exacte, era l'únic escriptor. I per què em van donar les dos? Pues no ho sé, suposo que perquè de tant en tant hi ha gent que diu que aquest tio porta 50 anys. Mm-hmm. Aviam, al setembre es farà un homenatge al Palau Robert. Estaran 2 mesos la meva vida exposada allà al Palau Robert.
Ah, tindràs una exposició al Palau Robert?
Sí. No, com a reconeixement, no està malament, Jordi.
Però aviam, d'aquí va sortir la iniciativa d'Enderrock, de la revista Enderrock.
Perquè et van donar un premi també Enderrock.
Clar, em van donar el Premi Estrella fa el 2020. Mm-hmm. Vull dir, per què? Perquè com a crític musical, vull dir, fa 50 anys, vaig crear a la revista Disco Express els primers reportatges llargs, amplis, parlant de música. No existia això abans. Mm-hmm. Vaig fundar Popular 1 i Super Pop. Sí, sí. Que era per fans.
Però Super Pop, sí, aquí haig d'intervenir, eh?
Sí, no.
Super Pop era la meva revista favorita.
Sí. Jo, mira que ho tenia previst i dic ara, quan li pregunti el Toni, girarà i dirà Super Pop.
Penjant els maleïts pòsters a la meva paret. Sobretot tota l'època de Michael Jackson, tenia tota la paret forrada
ja
de Michael
Jackson.
Ja no
era el dueño,
el dueño era...
Estaves allà quan allò es creia.
Era un geni, i estava amb ell i jo, vull dir, sentats en una taula, ell va dir, una revista per a fans, Jordi, conto amb tu, va dir, a Can Eganous de fer una revista que vengui 1 milió d'exemplars de cada número.
Pop. Quan va arribar a vendre Superpop?
Un milió d'exemplars.
Cada quan?
Cada 15 dies.
Cada 15 dies.
Sortia cada 15 dies.
És una animalada.
Jo era, o sigui, un d'ells era el meu. Jo era, és que era un fanàtic del Superpop, del quiz del Superpop.
La vam crear el 77. I vam ensopegar a l'època màgica dels Vigis, del Febre dissabte nit,
sí, sí.
Del John Travolta,
Thriller,
el començament del Camilo Sesto. Sí, però Michael Jackson no sortia com a guapo.
No.
I per sortir de pòster tenia que ser guapo.
Perdona, no
per sortir de pòster segur, perquè jo el tenia a la meva paret del Superpop. Puc jugar el que vulguis,
encara
el vulguis.
Encara el guarda el pòster de la Superpop.
Sí, ens juguem 10 sopars, 15 Jordi, llibres.
O sigui, Michael Jackson no era prou guapo per sortir un pòster des del teu punt de vista?
No era el meu punt de vista. Era el de les fans. Cada setmana hi havia una enquesta a la revista i havies de votar pel més guapo, el més tal...
Sí, Camilo Sesto sí, però Michael Jackson no.
Rebien saques senceres de cartes, un milió d'exemplars. Saps quantes nenes escrivien? Llavors escollíem un ventall de cada província d'Espanya, un grup de gent, feien una selecció... I només tenien dret a portada o a pòster el número 1 de guapos.
Escolta, em deixen tornar enrere.
Michael Jackson era guapo i no penso repetir. Com va treure el Thriller, era guapo.
I que tu tenies el...
Jo vaig conèixer quan encara era negre.
I era guapo. Que... Fotem, hòsties.
Quan era nen.
Era bon nano, home.
Què bon nano, ni bon nano. Bon nano igual no era, eh?
Sí, perdó, tu el vas entrevistar, Michael Jackson,
no,
de petit?
No, hi ha gent que no els he conegut, mm-hmm. Però hi ha el David Bowie, mm-hmm. el Springsteen, hi ha gent que no l'he entrevistat. Perquè ja...
Freddie Mercury sí,
diverses vegades. El Michael Jackson l'última vegada va ser l'any 88 a Roma amb la gira de Bat. Va ser l'últim cop que vaig veure'l, el 88.
Aquí disc de bestial, per cert.
Bueno, escolta, deixa'm tornar al principi, perquè jo et volia preguntar quines possibilitats tenien que hi hagués aquesta trajectòria, perquè el Jordi, Sirrey Fabra, amb qui estem parlant avui des de Casa Quinar, per cert, que ens estem fotent aquí com a Quico, perdó,
no
em dir
res, sí.
No em dir res, però...
Tenim estrelleta, tenim estrella freda sobre la taula, estrella...
No.
Hem menjat gambetes,
no.
Patates braves...
Malcom, que gairebé no dic res, només ha dit aquelles
pernilet,
reflexions, però ara s'ha fotut tot el que hi havia.
S'ha fotut tot el que ha calgut.
Hi ha una cosa molt interessant del que deies també abans, que és que jo no conec una generació, almenys la meva, que no hagi llegit Jordi Sirrey Fabra, com a mínim a l'escola.
Bueno,
no, però són... això no t'agrada gaire, no? El fet que estiguin...
Que els obliguen a llegir llibres meus,
que
no.
Que diguin, ostres...
No, bueno, perquè m'odien.
No t'odia ningú.
Ulla,
algú t'ha dit alguna cosa de... Mira, Jordi, estic fins als nassos de llegir-te perquè et vaig
Mira,
llegir a...
Mira, fa a internet un nano. He vivido en 3 comunidades de España. En 3 ciudades. Y en las 3, en la escuela, Sirrey Fabra. Que tío, está...
Te odio.
Ese tío está
te enchufado. Te odio, Sirrey Fabra.
A mi m'odiaven llegir el Cervantes, el Quijote. Mm. Era el llibre únic. Jo odiava el Cervantes. Llavors, jo imagino a l'escola avui en dia, quan el profe diu, nens,
Camps
aquest trimestre heu de llegir aquest llibre. La reacció inicial és d'aquí, Sirrey Fabra.
O no, a través de ese
sí, sí.
Maldito escritor!
Però jo t'ho preguntava també, perquè el fet de que no deixa de ser curiós que sigui a l'escola on precisament els primers lectors apareixen de Jordi Serra i Fabra, sigui perquè tinc entès que la teva vivència a l'escola no va ser gens feliç des d'aquest punt de vista.
Gens.
O sigui, per tu l'escola va ser un trauma, no sé si dir-ho així, eh?
Absolut. El John Lennon, que el vaig agafar de germà gran com a referent quan era nano, va dir un dia: jo era diferent al meu col·le, que només que no ho veien. I vaig dir: cony, a mi em passava el mateix.
Tu eres el diferent de la classe.
Jo llegia llibres, els altres no llegien. Jo escrivia, feia històries, i m'hi matava crucigrames i jeroglífics, jocs de coses. Era tartamut, sí, d'acord, això em va matar. Però, claro, època franquista. Un pare, pobre home, cagat de por. Havia fet la Guerra Civil Espanyola, l'havia perdut. Me'n vaig enterar quan jo era gran que havia sigut fill il·legítim d'un metge de Valladolid molt famós, per Sant Vicent Sierra i no Serra, la meva família ve de Valladolid. El meu pare, per broma, volia que el seu únic fill, jo, fos matemàtic o el que fos, i surto escriptor.
A què es dedicava el teu pare?
Venia a Seguros. Bueno, tenia tres treballs, però venia a Seguros. Per tant, d'entrada, quan li dic al meu pare que vull ser escriptor, em diu que no, que em fotré de gana. Ja em limita. O sigui, el meu pare, quan em veia escrivint, no s'enfadava, es fotia a plorar. Saps el que és que el teu pare plori quan et veu fer el que a tu més t'agrada? I tu estàs segur que saps escriptor? És molt dur. Però, claro, entre això i l'escola franquista, repressora, massificat, 55 a classe, a més tot tios, amb un profe de mates que se'n fotia de mi un dia dient-me: Sierra, quants són 2 i 2? Perquè per un tartamut dir 4 és complicadíssim. 4 són dues lletres complicades, la C i la T i la P, costen molt. Jo aquell dia vaig dir a classe quac, 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 i va dir el profe de mates: parece un pato, ¿verdad?
Hòstia.
I ja tenia 10 anys, jo.
Hòstia, no fotis.
I amb 12 anys, el dia històric, la meva profe de llengua posa un examen i diu: redacció, tema libre. I la gent normal què feia en aquella època? Lo típic, mi mamá me mima. Vale, jo feia un conte d'un marcià.
D'un marciano.
Heu vist ET, no?
Sí.
Jo vaig fer ET amb 12 anys.
Te'l van robar.
Me la va copiar l'espíritu, que el molt guarro, tu. Vaig veure ET, vaig flipar. Era el mateix, el bicho aquell perut a la terra i dient: mi casa, mi casa. El mateix. Bueno, aquesta redacció la vaig fer, l'acabo, i la mestra la llegeix, es posa més verda que el bicho, que era un bicho verde i asqueroso, i em diu: Sierra, que burro eres. I em fot un 0.
Hòstia.
I amb un 0 el meu pare em matava. I li dic: maestra, que quiero ser escritor. Em va dir, davant de tota la classe, em va dir: tu, escritor, Sierra, mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo, porque es muy inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Em va dir que no somies amb 12 anys.
Hòstia.
Me'n vaig anar a casa plorant, perquè segons els altres jo era tartamut, tonto, una joia. Patia assetjament escolar. I vaig decidir que sí, que hi havia una persona que sí que hi ha en mi. Jo. És suficient. Jo feia llibres de 100 pàgines a la Fundació Sierra i Fabra, a Sants, tant al museu estan exposats les meves novel·les de 100 pàgines de quan tenia 9, 10 i 11 anys. I llavors em vaig plantejar un repte. Vaig dir: si faig un llibre gruixut, ho aconseguiré. Era un nen. Creia que un llibre gruixut era millor que un llibre prim. I vaig fer un llibre de quasi 500 pàgines. També està l'original, fet a mà a la Fundació, exposat. Vull dir que no m'invento res. Està allà. Quan vaig acabar aquest llibre, després de 2 anys, jo tenia molt clar que seria escriptor. I que ningú podria amb mi. Però, claro, em va costar molt. Per això, ara, al setembre, Norma Còmics, al setembre, publica un còmic sobre la meva vida. No de la gràfica. I com l'he titulat? El largo y tortuoso camino. Perquè per mi va ser llarg, tortuós. Arribar a publicar el primer llibre va ser una lluita...
Deies: ostres, que jo ja volia ser escriptor, però clar, per voler ser escriptor has d'haver llegit abans. Llavors, en aquest entorn d'una família molt humil, quin era el pòsit cultural? Hi havia llibres a casa?
No. Bueno, sí, el meu pare llegia les típiques novel·les barates de Bruguera, de 6 pessetes, de l'Oeste, sí. De Gansel i d'aquestes coses. Al meu col·le, biblioteca no n'hi havia. Al meu barri, biblioteca no n'hi havia. Jo llegia un llibre cada dia o cada 2 dies. Sortia de l'escola i els veïns em daven el pa dur del dia anterior i el diari del dia anterior. Amb el pa sec i el diari del dia anterior, m'anava un drapaire i em dava cada dia dos reals, mitja pesseta. Si tenia al meu barri una llibreria de segona mà. Per mi, entrar allà dintre era entrar a un palau. Me'ls volia llegir tots. Eren llibres vells, plens de pols, de tot. Però, claro, jo només podia llogar llibres cutres i horteres, com jo. I llegia el meu pare, llegia llibres de l'Oest, i em vaig formar llegint aquestes coses. Jo els dic als nanos, llegiu el que vulgueu. Que no us diguin mai, això és dolent. Has de llegir el dolent per saber després el que és bo. No vaig tenir cap mestre que m'orientés amb què llegir ni com llegir. I va dir-me, has de llegir un rus. I vaig llegir El jugador de Dostoyevsky.
Hombre.
Ara vaig llegir a un francès. I vaig llegir El rojo y el negro de Stendhal. Mm-hmm. Vale. Ara un americà. I vaig llegir Les uves de l'aire de John Steinbeck. Era cultura de picoteo. Suposo que per això he escrit de tot. I si sense ficció, de la policiaca, negra, poesia, assaig, història... De tot.
Perquè la teva formació és així, no?
Llegia de tot.
I et volia preguntar quina vinculació tens amb l'Amèrica Llatina, perquè una de les dues fundacions que tens precisament està creada a Colòmbia i intueixo que és un país important per tu.
Quan era comentarista musical, jo em passava la vida a Londres, Nova York, Los Angeles, París, Roma, era un VIP, dirigia revistes, em vaig arribar a tindre 5. Llavors era una vida molt atrafegada, molt limitada, i vaig deixar la música perquè jo volia anar-me'n a Àsia i a Àfrica i Amèrica Llatina. Quan començo a anar a escoles per Espanya i Catalunya i per tot arreu, em trobo a molts nanos que em diuen jo vull ser escriptor, però el meu pare no em deixa. I penses, hòstima. I vaig dir, he de crear un premi literari. Premi literari Sierra i Fabra per ajudar els nanos a que escriguin. I va néixer la Fundació Sierra i Fabra. Casualment, estic a Colòmbia amb molt bons amics que tenia a Colòmbia, a Medellín, i em diuen, quina enveja que vaig a fer una fundació a Barcelona, quan aquí faria falta, perquè Medellín era la ciutat de Pablo Escobar, era la ciutat més violenta del món en aquell moment, i em diuen, aquí aniria bé fer alguna cosa així. I els dius, quant costaria fer aquí una fundació? Són números ridículs. I costava tan poc fer un centre cultural a Medellín i crear un pont cultural Medellín-Barcelona. I bueno, amb molt poc diners vaig fer dos fundacions.
Aquest és el Jordi Sierra i Fabra. És una trajectòria de conte. O sigui, és molt, molt sorprenent tota la seva vida, tota la seva trajectòria. El que ens deia, 537 llibres. No hi ha un límit, suposo, no hi ha un objectiu, no? No hi ha una xifra que et faci il·lusió.
Jo sempre dic que hauria de viure 1.000 anys, però penso, quan em pregunten què espero de la meva vida, és algun dia, quan toqui l'hora, puguem morir escrivint. Mm-hmm. Això vol dir que alliberaré el final dels meus dies amb el cap sa i el cos que em permetrà escriure. Mm-hmm. És igual que tingui 70, 90 o 100 anys. O que en tingui 100 i mori escrivint i deixant un llibre sense allò que dic, me cago en dena, aquest llibre no l'acabaré. Hòstia! Ojalà sigui
l'obra,
així.
L'obra inacabada.
Ojalà sigui així.
De moment estàs bé, eh? Físicament
sí,
i a tots els nivells.
Hi ha una cosa que és molt important a la meva vida i la gent s'assombra. No fumo, mm-hmm. Mai he fumat. No bec, no prenc alcohol i mai m'he drogat. I la gent em diu, aviam, has estat 20 anys visquent amb borratxos rockeros heavies. I és veritat, he estat en festes amb gent on la cocaïna anava com als canapés, amb bandejas, i jo demanava un got de llet, t'ho juro. Perquè la primera vegada que em van ficar davant una bandeja amb cocaïna,
sí,
vaig veure la meva vida, al meu cap, amb un segon. La pregunta és, ets tan fort com per provar-la
i no enganxar-te.
Però tu saps que no passarà res? Que no faràs una segona vegada? Per tant, vaig dir, gràcies, però no. I mai m'he drogat. I llavors, clar, estic sa. Mira.
Acabo només amb una pregunta, que és quants llibres tens o idees de llibres previstes avui?
Sempre duc a sobre una USB.
Com una USB?
40 llibres que no he publicat.
No fotis.
Sí.
Ara mateix a la butxaca tens 40 llibres?
Sí, amb una USB. Sí, perquè si la meva casa avui es crema... Aquí,
el projecte està aquí.
Aquí tinc els llibres fets.
Llarga vida, Jordi Sierra i Fabra, que porta 50 anys publicant, que no escrivint, que ja ens ho ha deixat clar, perquè escrivia des que era una criatura, amb 537 llibres a l'esquena i com a mínim una quarantena previstos a la butxaca per si cal. Jordi, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies per invitar-me a dinar, perquè els escriptors són que són pobres. Per un àpat gratis ho fem tot.
Després de 14 milions de llibres ja...
No, gràcies.
No, exacte. Toni García, moltíssimes gràcies. Gràcies, Malcolm.
Adéu.